Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, nascut a Ciutat de Mallorca cap als anys 1232-1233, immediatament després de la conquesta de l'host de Jaume I, va viure fins als anys 1315-1316, sent un rellevant escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII. La seva obra escrita és la més extensa produïda per un sol autor medieval. La redactà en llengua catalana, occità, llatí i àrab. És considerat, juntament amb l'autor del Llibre dels Fets, el primer autor literari rellevant en català i el primer autor medieval en fer servir una llengua romànica per transmetre coneixements filosòfics, teològics i místics. També fou el primer en escriure novel·la moral i un dels primers en fer-hi divulgació científica i tècnica. Ramon Llull ho conreà tot i fou un cortesà de vida mundana que patia una transformació religiosa als anys cap allà als 30 anys d'edat, a partir de la qual es va dedicar la vida al proselitisme cristià, especialment entre els jueus i els musulmans, i a incorporar els poders polítics i religiosos cristians en un pla missioner destinat a la conversió dels infidels. La difusió del seu pensament la realitzà mitjançant l'escriptura, l'ensenyament, la disputa amb autoritats teològiques, la petició a papes i reis o la fundació de centres de formació missionera. Per assolir els seus propòsits, dedicar gran part de la seva vida a viatjar per difondre el seu missatge i posar-lo a prova.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els dissabtes a les 9 del vespre, espais de saviesa a temps de diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. I shine another night's sun. I got the yeah. Look, I got for sea, I'm so deep. Don't be money. I'm in Zalikati Sea. They know.
Què tal? Benvingudes i benvinguts a aquesta edició dissabte del Compromís Ciutadà. Des d'ara i fins a les 9 intentarem fer-vos la millor de les companyies amb una acuradíssima selecció musical que esperem que sigui del vostre gust. De fet, acabem d'escoltar aquesta versió de Paradise dels Coldplay, però aquí interpretada per Alex Boye. Una versió africanitzada, eh? Aquesta setmana el que hem fet al Compromís Ciutadà ha estat parlar de l'aigua. No només de l'aigua que arriba a casa nostra quan obrim l'aixeta i tota la gestió que hi ha al seu darrere amb l'entramat conseqüent d'empreses, sinó també, com no pot ser d'una altra manera, de l'aigua que baixa pel riu Ebre i que torna a ser la protagonista perquè sembla que tenim damunt la taula novament un pla hidrològic que pretén treure aigua d'aquest riu amb tot l'impacte ecològic que se'n desprèn.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Hi ha moltes coses a parlar de l'aigua, moltíssimes, i en parlarem al llarg d'aquesta setmana amb el Quim Pérez, que és portaveu d'Ecologistes en Acció i també de la plataforma Aigües Vida. Què tal? Com estàs, Quim? Bon dia.
Molt bé. I vosaltres?
Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Una vegada més, recordo que ja has vingut a parlar d'aquest tema en més d'una ocasió. T'agraeixo profundament que avui vinguis a posar una mica més de llum a aquesta qüestió. La setmana passada va sortir una notícia que deia Antifrau detecta irregularitats en facturació d'ATL i demana que retirin la concessió a Acciona. No hi entrem molt en detall, sisplau, Quim, aquesta vegada, però sí que ens pots ajudar bé a interpretar o què és el que està dient aquesta notícia, no? Perquè moltes vegades nosaltres llegim fets d'aquest estil que ens costa entendre, no? Diu que va crear o que hi havia que presentaven factures a dues empreses i que una d'elles no hi havia treballadors i què és el que està passant amb això, no?
Bé, això és una notícia recent que se suma a tot el que estem dient des d'Aigües Vida, de que Aigües Ter Llobregat ha de tornar a gestionar-se d'una forma pública i que la ciutadania ha de tenir el control, si més no, saber el que succeeix al dins d'aquesta empresa, no? Bueno, aquesta notícia el que diu és que l'oficina antifrau ha detectat unes certes irregularitats. Sembla ser que ATL, per fer més beneficis, doncs va crear una nova empresa fictícia on no existien treballadors i amb uns mecanismes d'aquests d'enginyeria financera que aquestes empreses multinacionals de gestió de l'aigua saben dominar com ningú, doncs van encarir 12 o 13 milions d'euros la factura que... Bé, Aigües Ter Llobregat el que fa és la gestió en alta. És a dir, no és qui ens porta l'aigua fins a la aixeta de casa, sinó que és la que porta l'aigua des dels punts de captació, és a dir, des dels aqüífers, des dels rius, etc., fins als dipòsits municipals, no? Aquesta empresa es dedica en això, no? En el sistema Ter Llobregat, que són gairebé 5 milions de persones, que fins i tot arriba a la província de Girona, a la comarca de la Selva, etc., no? Vull dir que gestionen l'aigua dels ajuntaments, de les capçaleres dels dipòsits dels ajuntaments, de molts habitants de Catalunya.
Molt bé. I per tant, aquí és on hi havia aquestes irregularitats. És a dir, es crea presumptament tot això, i ho denuncia Antifrau. Aquí no ho estàs dient tu en boca teva, sinó que estàs explicant el que diu Antifrau, que és això, que crea una empresa, pretesament pantalla, per facturar una sèrie de tasques, que clar, que si no hi ha treballadors no es pot demostrar que s'hagin fet aquestes tasques, no? I per tant tot això acaba repercutint d'alguna manera o hauria d'acabar repercutint en el preu que nosaltres paguem.
Exactament. El que diu també aquest informe és que, bueno, nosaltres sabem que just abans de donar el pas d'empresa pública a privada, es va fer una pujada de tarifa d'un 70%, amb la qual cosa ja l'empresa era completament viable, no? A nivell econòmic era completament viable. Se la va deixar enfonsar, és una de les típiques estratègies de privatització de les empreses de serveis bàsics, i Posteriorment en això hi ha hagut augments de tarifa del 25%, no? I paral·lelament, doncs vaja, tothom ho sap, doncs gent que pateix, gent que no pot pagar l'aigua, que no pot pagar la llum, no pot pagar el gas, i ens pujant l'aigua al 25%, i hi ha empreses que, com diu l'oficina antifrau, fan negocis de 13 milions d'euros, però, vaja, sembla ser, pel que sembla, una estafa, no? Perquè fer factures d'un servei que no existeix amb empreses que no tenen treballadors, bueno...
I això és el que ara la justícia haurà d'anar descobrint. A veure, Quim, ens costa molt, nosaltres com a ciutadans, poder situar aquestes empreses, perquè aquí, i ara ja no parlem només d'aquest presumpte cas que destapa antifrau, bé, la CGT va ser, no? Uh-huh. Sinó parlem una mica d'Acciona, qui és Acciona, d'ATL, qui són ATL, i després també d'Aigües de Barcelona. Podem fer un dibuix així ràpid i situar si estem movent-nos en l'àmbit privat, en l'àmbit públic?
Sí, sí, evidentment. Aigües de Llobregat era una empresa pública que va rebre el segon premi, ara no recordo l'any exacte, però no Cofiman va donar el segon premi de l'empresa de la millor gestió pública. Era una empresa que funcionava molt bé, però malauradament va caure amb un dèficit, tenia un deute, però va ser perquè, suposo que tots recordeu, la sequera del 2006, sí, el 2008, doncs la Generalitat no havia fet les inversions necessàries per fer front a abastir a tota la població en un cas de sequera, i aleshores aquesta empresa pública doncs va fer com de banc, va haver d'embargar-se, d'endeutar-se, perdó, i va caure en un dèficit de 600 milions d'euros. Però, clar, aquests 600 milions d'euros, paral·lelament, no es pujava la tarifa d'ATL mentre era pública, però en el moment que hi havia l'expectativa de privatitzar, se li van pujar els preus al 70%. Aleshores, es va fer un concurs per poder privatitzar Aigües de Llobregat, l'empresa pública Aigües de Llobregat, i es van presentar Acciona amb una sèrie de socis, una multinacional amb seu a Madrid i una altra, Agbar, una altra multinacional en aquell moment amb seu a Barcelona, però ara és del grup Suez, amb seu a París. Es van presentar les dues i es va fer un concurs, bueno, un concurs que sembla ser que els plecs de licitació doncs eren irregulars. La mateixa Generalitat va denunciar a la pròpia Generalitat perquè el concurs li havien donat Acciona que consideraven que era irregular. I bé, va haver tot un entramat de denúncies entre les dues empreses, entre la Generalitat, etc., que bé, ha estat tot un desori, no? I per això nosaltres considerem doncs, que aquesta privatització doncs, ha estat un nyap que s'ha de recuperar, perquè la gestió d'un dret humà com l'aigua ha de ser gestionat des de les empreses públiques.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de les sirenes allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic en terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí tan estimat, si guanyem el combat. Vull ser un trist atzar. M'atura, m'atura i caic en terra. Porteu tots els meus cants i l'ombra de flors vermelles. Oh, dita m'estimat. Quan guanyem el combat.
Aquest dijous, tant dins del Parlament de Catalunya com a fora, en el Parc de la Ciutadella, es va retre homenatge a Muriel Casals i va ser Lluís Llach qui va interpretar aquest tema del qual n'és l'autor, però que nosaltres n'hem volgut posar una versió molt especial aquí de Sílvia Pérez Cruz, per si no ho sabíeu, abril del 74.
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Moltes vegades nosaltres senzillament obrim l'aixeta i d'allà surt aigua i, per tant, ens sembla una tasca ben senzilla. Obrir, girar i surt l'aigua i la podem veure i la podem fer servir per rentar-nos les mans, pel que sigui, però al darrere hi ha tot un complex, tota una trama d'empreses públiques, privades, públiques i privades a la vegada, és a dir, mixtes, que tot plegat doncs ho complica una mica i que acaba repercutint finalment en que el fet d'obrir l'aixeta no sigui tan aparentment senzill, sinó que vagi atribuïda a un cost. Aquest és el cost que paguem els ciutadans i, per tant, el nostre deure és saber a qui estem pagant en forma de factura doncs el consum que fem de l'aigua. Ens comentaves que hi ha dos circuits per entendre'ns, un el que agafa l'aigua des dels punts de recollida i el porta en els dipòsits de distribució, això és el curs en alta, i el curs en baixa és des dels dipòsits fins a la nostra aixeta. ATL, i així estic fent una recapitulació i tu em corregeixes, val? ATL és una empresa que fins fa 4 dies era pública i s'encarregava això, d'agafar l'aigua dels rius i portar-les en els
dipòsits de capçalera dels ajuntaments. Sí.
Però que va ser privatitzada, se la va deixar caure, com has explicat, i llavors, en el moment de ser privatitzada, vam experimentar un increment de la factura de l'aigua i va ser adjudicada o a Acciona, i aquí és on ens vam quedar, o a Acciona o a Aigües de Barcelona. Aigües de Barcelona és qui gestiona l'aigua des dels dipòsits fins a les nostres aixetes, més o menys, aquí també hi ha matisos.
A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha altres... Generalment, a un 80% de la...
El territori.
De Catalunya, però no té per què ser Agbar qui faci la gestió en baixa, és a dir, des del dipòsit municipal...
Fins a l'aixeta.
Exacte.
En qualsevol cas, el que encara no quedava pendents de saber és, finalment, si aquesta privatització d'Aigües Ter Llobregat va anar a favor d'Aigües de Barcelona, és a dir, la va absorbir, per entendre'ns, Aigües de Barcelona, o si se la va quedar Acciona. I aquí és on ens han quedat. Quim?
Molt bé. Finalment, el concurs el va guanyar Acciona.
Val.
De pressa i corrents, no sé si recordeu tot això del dèficit que s'havia de cobrir, tot allò que el Mascolell recomanava privatitzacions, baixar el deute, baixar els dèficits anuals de la Generalitat, etc. No? Aleshores, un mecanisme que van trobar va ser la privatització d'Aigües Ter Llobregat, que mitjançant aquesta privatització doncs preveien o aconseguir 1.000 milions d'euros de cànon concessional. És a dir, jo obro un concurs a diverses empreses privades i pel fet d'oferir-los o de guanyar la gestió de l'aigua, en aquest cas en alta, aquestes empreses em donen 1.000 milions d'euros i això va a la caixa general de la Generalitat. No? Uh-huh. Bueno, va ser un procés que es va fer molt, molt de pressa i corrent. Jo el recordo, jo sóc membre del Consell de l'Ús Sostenible de l'Aigua i la mateixa direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs en aquells moments no els hi agradava que els apretessin tant, no?, per fer-ho, tot i que estaven d'acord amb que es privatitzés, no? El resultat va ser que la pròpia Generalitat, una vegada concedida la gestió d'Aigües Ter Llobregat a l'empresa privada Acciona, va considerar que aquest concurs havia atorgat a Acciona de forma no correcta, de forma incorrecta, perquè consideraven que dintre de les qüestions tècniques hi ha un calendari d'inversions pel manteniment de les infraestructures, per noves infraestructures, etc., doncs que no es complia el plec, no? I per això va posar una demanda la pròpia Generalitat, a l'OARC, aquest que era aquest organisme de control.
La Generalitat assumeix l'error, o sigui...
Una part de la Generalitat denuncia l'altra part de la Generalitat, sí. Va ser exactament així. Un òrgan de control, precisament, d'aquestes privatitzacions que pertanyia directament a presidència, considera que aquesta privatització que havia fet el Departament de Territori, que està ben a prop d'aquí, està avinguda Tarradellas, doncs havia fet de forma incorrecta aquesta concessió, que li havia atorgat a Acciona quan no complia aquesta empresa el calendari d'inversions. Després va sortir que el propi conseller, en aquell moment, el Santi Vila, també deia que l'altra empresa que havia anat al concurs, Agman en aquest cas, tampoc complia el calendari, no?
Vaja, o sigui que ni uns ni altres.
Ni uns ni altres complien les condicions. És cert que Acciona oferia unes millors condicions de preus i de oferta laboral als treballadors.
De totes maneres, ja sé que ara estem parlant de la recollida d'aigua des de dipòsits, no, millor dit, des dels aqüífers fins als dipòsits i els dipòsits a la xeta, per tant, és tota la trama sencera, però que una de les coses que esteu fent vosaltres és treballar a favor d'una remunicipalització de la gestió de l'aigua. Per tant, estem canviant una mica de tema i m'agradaria preguntar-te què és això i com ho tenim en aquests moments, si pots fer-ho d'una manera molt escueta, sisplau.
Bé, simplement, malauradament a Catalunya el 80% de la gestió d'aigua en baixa, és a dir, els ajuntaments estan delegant les seves competències en què gestioni l'aigua a empreses privades, i nosaltres considerem que és molt més econòmic, que és millor pels treballadors d'aquestes empreses i pel medi ambient que la gestió es faci de forma pública amb un control ciutadà. És a dir, no, tampoc pensem que hagi de ser l'Estat, l'Ajuntament, qui ho controli de forma fosca, sinó que per nosaltres és molt important que la ciutadania, doncs, tingui un ull amb aquesta gestió de l'aigua, que, com tots sabeu, és un dret humà fonamental per a la vida. I got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Bringing the kick drum again, back the beat. Let's gather round and sing a song. Hey, I got a shaker too, the kind of sound that wants to make you move. Bring in the uke, we'll complete the groove. Let's gather round and sing a song.
this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need.
Segurament aquesta cançó us soni perquè en anteriors temporades el Foraster l'ha utilitzat com a sintonia de programa. Són els Gang of Rhythm i han tocat, han interpretat aquest tema Walk of the Earth.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Hi ha una de les coses que m'interessa en el moment en el que es privatitza Aigües Ter Llobregat i que es privatitzen també doncs la infraestructura per gestionar l'aigua, per entendre'ns, com canvien, com passen a funcionar aquestes infraestructures d'una manera diferent. I trobo molt interessant el cas de la dessalinitzadora, i ara ho entendran els oients quan ho expliquis tu, perquè és un exemple paradigmàtic de què és el que passa quan es privatitza una empresa. No? Ens pots explicar com, aquest exemple de la dessalinitzadora?
Bé, des del moment en què es posa en funcionament, des de l'1 de gener, doncs que va entrar en funcionament, l'empresa va gestionar...
De fa un any, el 2015, exacte. No va ser? No, el 2016, no?
No, ja fa un any o dos, ara o, no o recordo
potser,
exactament l'any.
O potser 2014, l'any. Val.
Perquè passen els anys volant i em costa de determinar-los, no? Però sí que sé que sí, un 1 de gener va començar a gestionar l'aigua Acciona, d'Aigües Ter Llobregat, i en aquell moment doncs vam caure en més riscos per la garantia d'abastament a Catalunya, més concretament al sistema Aigües Ter Llobregat, que és el que abasteix Aigües Ter Llobregat, és a dir, la ciutat de Barcelona i tota la regió metropolitana, i, a més, es va posar també en risc complir els cabals de manteniment, els cabals ecològics del riu Ter. Perquè és molt senzill. L'aconseguir aigua del Ter és molt més econòmic que posar en funcionament, que produir aigua dessalinitzada. I aleshores, a una empresa privada li interessa tenir més marge de benefici i captar el màxim del riu Ter en comptes de posar en funcionament la dessalinitzadora, que la seva producció és més cara. Però això no vol dir que tinguin pèrdues. No. El metre cúbic d'aigua dessalinitzada són 0,43 euros i Aigües Ter Llobregat ven l'aigua a 0,70. Vull dir que ja té un marge suficient, ja té un guany suficient si amb l'aigua dessalinitzada. Però no en té prou i vol quan més aigua del Ter, millor, perquè li surt molt més econòmica. Anem als riscos. Doncs, evidentment, si tu vas tirant d'aigua del Ter, vas captant aigua dels embassaments. I això significa que vas buidant l'embassament doncs, per de Sau i Susqueda per alimentar tota l'àrea metropolitana de Barcelona. No? I significa que si ve un període de sequera, com possiblement podria esdevenir ara, doncs tindrem menys reserves. Si deixem que l'embassament del Sau Susqueda, que estan ara a menys del 70%, no s'engegui la dessalinitzadora, significarà que anirà baixant el seu volum d'aigua i que, si no plou, doncs estarem amb un risc greu d'abastament. D'altra banda, la llei d'aigües diu que els cabals ecològics són una restricció prèvia a qualsevol ús. És a dir, que cada baixar aigua pel riu la suficient per poder mantenir el seu ecosistema. I això és prioritari. Només es pot incomplir doncs, per un període de sequera per abastir la ciutadania. I bé, no és el cas actual.
No estem en sequera. En tot cas, hi hauria d'haver un pla de prevenció de la sequera. No?
Exacte.
O sigui, no això hi ha és el que un nosaltres... protocol... Nosaltres... que determini què fer quan és possible que hi hagi sequera al cap d'un temps.
La veritat és que aquest protocol està fet. Està fet des de l'any 2008. Ho sabem positivament, sabem que els tècnics, que són molt bons de l'Agència Catalana de l'Aigua, ho han treballat i el tenen fet, però també sabem que per pressions polítiques, per pressions d'Acciona, d'Agbar, d'aquestes empreses que els interessa tenir més rendiments, no volen que hi hagi un protocol que els digui, no, no, ara no pots extreure de l'aqüífer perquè s'està acabant, ara no pots treure de l'embassament perquè correm perill de sequera. Has de posar en funcionament la desalinizadora del Prat o has de posar en funcionament la desalinizadora de la Tordera perquè l'aqüífer del Taic s'està desalinitzant. Clar, no volen aquest control i això ha fet que aquest pla de gestió de sequeres, un pla de gestió que ha de contemplar doncs, tots els mecanismes, totes les mesures per allargar el temps qualsevol sequera, des de qüestions molt senzilles, però a vegades són molt simbòliques perquè arriben a la població i se n'adonen, no?, de les fonts ornamentals de les places aturar-les, que es comenci a dir que no es pot regar els camps de golf. Tot això arriba... Sí, són tonteries, realment. A veure, són tonteries, però... A veure, perquè...
Però no ho són. Són
però no ho però són. No ho són. Sí. Vull dir, són tonteries pel volum d'aigua consumida. O sigui, comparable regar un camp de golf amb l'abastament de la ciutat de Barcelona és irrisori, no? Però la notícia aquesta fa que la ciutadania sigui conscient i en comptes d'estar dutxant-se una bona estona perquè ve de gust, pues és conscient i tanca abans l'aixeta, no? I això que ho faci una persona, doncs, no és res, també és una altra tonteria, però si ho fem 4 milions de persones a Barcelona, doncs no és cap tonteria, no? Si no. Et dutxes en 5 minuts o et dutxes en mitja hora, multiplicat per 5 milions... el volum d'aigua és brutal, no?
Escolta'm, Quim, sortint una mica dels temes que estem parlant ara, però em ve molt la imatge de Califòrnia i de veure aquells deserts i com al costat de la barrera apareixen ja els camps regats de golf, és a dir, veus molt el contrast, no?, entre l'àrid del desert i el verd del camp de golf. Tu creus que, així ràpidament, perquè gairebé no tenim temps, creus que un paisatge d'aquest estil és... pot arribar a passar a Catalunya per qüestions de clima, per qüestions de cultura de l'aigua, o no?
Home, trobo que seria molt lamentable, no?, trobar-nos a, jo què sé, les estepes de Lleida plenes de camps de golf. Espero que no.
Val.
No sé, no, que sigui no, possible, jo m'ho crec tot, no?, que són capaços de fer...
Em referia a aquest contrast, no?, que no plou, no plou, i malgrat que no plogui, nosaltres seguim important aigua, no?, els embassaments de prop de Los Angeles, hi ha un a Las Vegas que està lluny, però és el que abasteix Los Angeles, que
bueno, que tot això és posar tot el sistema en risc per qüestions de luxe, no?,
purament econòmiques.
A veure, l'aigua és un dret humà, la gent ha de beure aigua, i si tu agafes compromisos de donar aigua per hectàrees i hectàrees de camps de golf, doncs clar, estàs posant en risc l'abastament de la població, no? Uh-huh. Clar, a mi em sembla lamentable que es faci això. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know. Thank you.
cançó vital, una cançó optimista, aquesta dels The Lumineers, titulada Hey Ho. Però encara ens queden moltes coses per parlar en aquest compromís ciutadà i més concretament del Delta de l'Ebre.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Tenim un altre cop un pla hidrològic damunt la taula que afecta la Conca de l'Ebre. Un pla hidrològic que el que preveu és utilitzar aigua del riu per abastir encara més camps de regadiu, fent que el cabal del riu doncs disminueixi. Aquests camps de regadiu són camps per regar normals i corrents, és a dir, d'agricultura, per entendre'ns, tradicional, o hi ha alguna cosa més enllà que convé destacar, Quim?
Bé, hi ha moltes coses fosques que hi ha darrere que crec que se n'ha de parlar. D'entrada, jo crec que cal començar per dir que l'Ebre no porta prou aigua per augmentar la seva extensió de regadiu en noves 450.000 hectàrees. Ja en té més de 900.000.
Ja està baixant, no?, el cabal, a més, o no?
Home, evidentment, les aportacions, i això hem fet un informe Ecologistes en Acció, les aportacions estan baixant, nosaltres diem, per conseqüències del canvi climàtic, en un 21%. És a dir,
el riu ja està en retrocés i ara a sobre vol fer-se que encara ho estigui més, no?
A sobre, ja de forma natural, arriba menys aigua al riu, a sobre, de forma irracional, a veure, el paper ho aguanta tot, no? I es vol fer créixer el regadiu, doncs, un 50%, de 900.000, 450.000.
Amb agricultura per exportar, o això ho sabem o no?
Sí, sí, hi ha dades que hi ha agricultura que no és per la sobirania alimentària de la gent que viu a la Conca, o ja no dic a la Conca...
Inclús a la península, no?
Exacte, amb la península Ibèrica. No, és, per exemple, per a les noves hectàrees de regadiu del Segarra-Garriga s'està produint ofals per exportar a l'Aràbia Saudí pels cavalls dels jeques. Sembla molt irrisori, és molt simbòlic com això dels camps de golf, però penso que és realment avergonyant, no? No, són coses que no s'entenen, no? Mm-hmm. Després, una altra qüestió fosca que hi ha darrere d'això és que aquests cabals no són per augmentar el regadiu, sinó que són per ser els transvasaments, és a dir, a transferir aigua d'una conca a una altra. Com s'està fent això? Doncs si anem a les parts properes, a les parts a Catalunya en concret, doncs el Segarra de Garrigues és un punt per transferir aigua des de la conca del Segre, des de la conca de l'Ebre, a la regió metropolitana de Barcelona, no? El canal Segarra-Garrigues és una infraestructura on hi ha moltes coses fosques, la veritat.
Els pagesos ho demanen.
Els pagesos... mira, ahir vaig coincidir amb una persona d'Unió Pagesos i ens va dir... Perquè jo li dic, ei, hem de parlar del canal Segarra-Garrigues. I em diu, escolta, diu, sí que hem de parlar i estarem més d'acord del que tu en penses. Els pagesos no són tontos. I per no dir que són els més gestos de tots. Els pagesos saben que els estan enganyant. Perquè hi ha un informe fet per la pròpia Generalitat de Catalunya on que els pagesos diuen que els hi surt més a compte el conreu de secà amb denominació d'origen, de qualitat, ecològic, que no invertir en regadiu, perquè ells no poden pagar aquesta infraestructura sobredimensionada d'una aigua que no existeix i que, a més, un pressupost inicial de 800 milions d'euros pot arribar a una despesa de 1.800.000 euros. O sigui, estem parlant d'una desviació pressupostària del 81%. I nosaltres ens preguntem als que se suposa que han de controlar tota aquesta informació, on van aquests diners? On aniran 800 milions d'euros? A veure, els que vam viure amb la pesseta, clar, és que hem de, per comptar-ho, això hem de multiplicar 800 per 166, doncs sí. Pues això serien en pessetes, no? I em sembla, bueno, aquí què està passant?
Val, val. Per tant, aquí ja entenc. D'entrada, s'han incrementat volen incrementar les àrees de regadiu i ara ja sabem que és per una producció agrícola, bona part de la qual serà per exportar.
Sí.
No? Però hi haurà una petita part que igual sí que es consumeix dins del territori.
Molt bé.
Però no es necessita tanta aigua, no? Entenc.
Bueno, però també ara hi ha conreus on es podria fer això i no s'està fent. Perquè no s'aprofiten aquests conreus, els que les 400.000 hectàrees que ara existeixen, que ja és, 900.000, que ja és molt i que ja em posa en risc el cabal de l'Ebre, que si vols després parlem de l'impacte que suposa això sobre el delta de l'Ebre.
Home,
no?
I tant.
Doncs ja s'hauria de produir aliment per la gent de la península Ibèrica, no?
Amb el que ja tenim hi hauria suficient per poder abastir la península Ibèrica.
A veure, jo això en aquests moments no tinc dades per poder-ho dir.
Però vaja, vull dir
que quedaria... Que si es dediqués a abastir l'alimentació de la península Ibèrica, doncs, clar, la sobirania alimentària no estaria tan en fallida,
Quim,
no?
Que no es necessita destinar tants milers d'hectàrees noves de regadiu per seguir produint aliments per la població que viu a Espanya. Aquesta és la conclusió.
Home,
no?
Això està
no
claríssim, però bueno, aquí ens anem. Va. També a Almeria, està important fruites i verdura que necessiten molta aigua al nord, a Europa, a França, a Alemanya, clar, tot això. I aquests són els que volen també aigua de l'Ebre, no? Tot això és completament irracional. Jo entenc que aquesta gent ha de viure d'alguna forma, però no és lògic que Almeria i Múrcia doncs, estiguin en una producció intensiva, industrial, agrícola, per exportar al nord d'Europa, no? No té sentit. Això és insostenibilitat. El que digui que això és creixement sostenible ens està enganyant.
Una de les coses que han dit els experts, Quim, és que si se segueix reduint el nivell d'aigua que baixa pel riu Ebre, el delta podria desaparèixer. És així?
Doncs sí. Sembla mentida que puguem dir això, però els científics estan dient que en 25 anys, paraules de Narcís Prat el diumenge...
En posta.
Bueno, va sortir amb una enquesta... Bueno, faig una mica de publicitat, de TV3.
Sí, està bé, no passa res.
Doncs va dir que si no és amb aquesta línia que anem, desapareixerà el 25% del delta de l'Ebre. Això, a part de l'impacte ambiental que té, recordem que el delta de l'Ebre és una reserva de la biosfera,
sí.
És a dir, és un reconeixement internacional. A part d'això és que viuen persones a Deltebre, que està a pocs, no sé si arriba a un quilòmetre de la punta, no? Vius Sant Jaume d'Enveja, està la gent d'Amposta, està la gent de Tortosa, vull dir, hi ha 50.000 persones que viuen al delta de l'Ebre i que estan en risc, i que d'aquí 25 anys poden ser pues emigrants climàtics.
Quins són els impactes, no?, que tindria això? Perquè si el riu baixa a cap dalt, també baixaran els sediments, i entenc que el delta es nutreix de sediments, principalment, no? El delta està format per sediments. Què més pot passar? Es parla de l'aigua, del nivell del mar que puja, però explica'm millor.
Clar, se sumen diverses coses, no?
Sí.
Una, bueno, ja ho has explicat tu molt bé, no? És molt, molt, molt important que continuïn baixant sediments. Aleshores, s'ha fet un pla hidrològic que aposta per la construcció de 40 o 50 nous embassaments. Dic 40 o 50 perquè jo tenia 43 comptats i a la premsa està sortit 53.
Sí.
No sé. Aleshores,
val, els que siguin.
Ho deixem aquí. Doncs, clar, els embassaments, a part de retenir aigua per a l'estiu poder regar, etc, clar, en el seu bas es van retenint els sediments. Doncs no hi ha cap mesura dintre del Pla Hidrològic de l'Ebre que, si més no, estudiï la possibilitat mitjançant canals laterals des de la cua de l'embassament perquè puguin, d'alguna forma, baixar sediments. No hi ha cap mesura d'això. Bé, això són els sediments. També sabem que perquè puguin baixar sediments, perquè puguin ser arrossegats els sediments, doncs cal un cabal ecològic durant tot l'any i, a més, un cabal generador. És a dir, que hi hagin unes grans pluges que puguin arrossegar els sediments cap al delta de l'Ebre. Pues això, si anem fent regadius i regadius, doncs no hi ha prou aigua segur per poder arrossegar aquests sediments. Quins són els problemes del delta de l'Ebre? Els problemes del delta de l'Ebre, principalment, doncs són tres. La regressió, que simplement és que l'aigua guanya terreny a la terra. La salinització.
Ah.
La salinització és que si no baixa prou cabal
aigua
ecològic d'aigua dolça cap a la desembocadura, doncs penetra aigua del mar, perquè el delta de l'Ebre és el que es diu un delta estuàric, és a dir, és un estuari, entra aigua del mar cap a dintre. No? Si tu cada vegada baixes menys aigua dolça, doncs entra aigua del mar. Si tu vas a la punta del delta de l'Ebre, sembla que tingui allò molta aigua, però és que realment és el mar que està entrant terra endins. No? Aleshores, si es salinitza, clar, aquesta salinització doncs, pot malmetre substancialment tots els conreus, tota la gent que viu del conreu de l'arròs al delta. No?
I ja està passant d'alguna manera o no? De certa manera, sí?
Bueno, clar que està passant. Clar que està entrant, s'està salinitzant. Hi ha una llengua d'aigua salada que en ocasions arriba fins a Tortosa, no? Que,
ostres, això és molt.
És molt, és molt, és molt. I després el tercer problema que hi ha és la subsidència. De forma natural, el delta de l'Ebre doncs, es va enfonsant. I clar, si no arriben sediments, si no donem un contrapès a aquesta baixada natural, doncs cada vegada l'aigua arribarà més endins. I el quart paràmetre que incideix greument en el delta de l'Ebre doncs, no té res a veure amb el pla hidrològic de l'Ebre, però sí amb aquesta societat basada en els combustibles fòssils, no? I és el canvi climàtic. El canvi climàtic doncs, afectarà greument el delta de l'Ebre. Una de les zones, per no dir la zona més vulnerable de Catalunya, és tot el litoral, però especialment per la seva vulnerabilitat, perquè el delta és com si... No sé si heu vist, corren per la xarxa unes fotografies satèl·lit del delta de l'Ebre, i és com si fos un paper de fumar, no? És un paper de fumar que clar, si és, realment és molt vulnerable. No? Mm. I bé, hi ha estudis científics, alguns encarregats per la Generalitat de Catalunya, doncs que estan dient això, no? Que en 25 anys pot desaparèixer el 50% i en 100 anys gairebé el 80%, per no dir tot el delta de l'Ebre. No? Aleshores, crec que és responsabilitat de tots doncs, aturar... Doncs el pla hidrològic, canviar aquest model de vida que agafem el cotxe per qualsevol cosa, sí. Utilitzar el transport públic,
etcètera, etcètera, per no anar caminant, anar en bici o el que sigui.
Etcètera.
Quim Pérez, portaveu d'Ecologistes en Acció i també membre de la plataforma Aigua és Vida. Moltíssimes gràcies per aquesta setmana en la que hem estat parlant d'aquest bé universal que es diu aigua, i haver-nos en parlat no només des de l'Ebre, sinó també com a nosaltres com a consumidors d'aigua, que cada dia obrim l'aixeta diversos cops i que també ens interessa saber qui hi ha al darrere de fer possible que aquesta aigua ens arribi a casa. Així que gràcies per tot plegat i fins al proper, Quim.
Gràcies a tu, i l'aigua és vida, és evident.
Que vagi bé. Adéu, bon dia.
Fins aquí arriba el compromís ciutadà d'aquest dissabte. Marxem amb els Blau Mut, vent que mou el temps. I recordeu que el compromís ciutadà torna demà passat, dilluns, a partir de 11:15 a.m. Ho farem, atenció, parlant amb una doctora de 95 anys, la doctora Teresa Guardiola, que acabo de passar un bon cap de setmana. Adéu.
T'imagino cap per avall, amb les cames a una branca i el teu cos que es va gronxant. Mentre cauen pensaments que es desprenen amb la força d'un got d'aigua a l'inrevés. Un, dos, tres, són les últimes gotes i res més. Tres, dos, un, s'evapora i s'enfilen cap amunt, 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 mantant. Es torna vent, vent que mou el temps, temps que passa ràpid i fa empentes al present, present damunt del cap, el cap massa ocupat, no deixar-se res a les butxetes del passat. Passeges amb un fil. Girassols buscant la llum, tots en fila i pentinats com si esperessin veure algú. Un, dos, tres, són les últimes gotes, no n'hi ha més. Tres, dos, un, s'evaporen i s'enfilen cap amunt. Que l'aire es torna vent, vent que mou el temps, temps que passa ràpid i fa empentes al present, present damunt del cap, i el cap massa ocupat, en no deixar-se res a les butxetes del passat, passat que és un moment, un era un detergent, que renta les estones que vas viure i les estens.
Ràdio Estel.